l'empaque, no sé com dir-ho en català, no? O sigui, l'impuls o la força que li dones a la notícia. Hem de publicar les imatges? Evidentment no. Sí, és un debat que és que no té més recorregut. Uh-huh. El que fas publicant una imatge d'una víctima, suposadament, dic suposadament perquè el judici falta un mes encara, suposadament d'una víctima d'agressió sexual, és revictimitzar aquella persona, aquella dona. Evidentment no n'hem de fer res sobre qui és aquesta persona, el fet de que es conegui la seva identitat pot agreujar la seva situació, penalment tampoc no es guanya ni es perd res, perquè les proves són les que hi ha, i sobre la fiscalia ja ha fet una petició que es veurà el jutge, després serà el jutge qui haurà de decidir què es fa. I com a periodistes, doncs, sobretot molta cura. Amb aquest tipus de situacions hem de tenir molta cura. El fet que la Razón, penso que és la Razón, no? Dieu que va publicar les imatges, doncs em sembla èticament reprovable i professionalment també. Penso que hem de mantenir una cura ètica als periodistes davant fets, i sobretot quan es parla d'agressions sexuals, que és importantíssim, i sobretot en aquest cas que és tan públic i tan notori, que pot haver-hi posicions tan diferents, si estàs de part de l'Alves o si estàs de part de la víctima.
I a més, malauradament, no és el primer cop que passa. És a dir, aquest cas és molt singular pel que tu deies, per la
notorietat
implicada,
exacte, sí,
però recordo altres casos que s'ha filtrat informació, s'ha filtrat el nom de les víctimes i altres detalls a premsa, doncs possiblement o amiga d'un dels afectats o no. Llavors, el que s'ha d'acabar és amb aquesta pràctica. No es poden filtrar ni parts de l'atestat judicial, ni de les declaracions als Mossos, ni imatges com ha fet la mare de Dani Alves. I a més, fixeu-vos que els vídeos que ahir es van publicar presenten una noia com que busca certa notorietat o certs diners, és a dir, com intentant fer una tàctica de defensa, dir, aquesta noia ha denunciat per treure pasta, no? És a dir, presentes una noia que està en una situació ja...
Intentes desmuntar el relat de l'advocada
vella. Després de patir una agressió sexual no poguessis viure, no? És a dir, que t'has de quedar tancada a casa, no pots sortir amb les teves amigues, no pots ballar, no pots follar, no pots fer
no
res
pots
perquè has estat
vida.
Víctima d'això.
Sí, sí.
Clar, llavors, crec que hi ha una part d'estratègia per desacreditar la víctima i després el debat periodístic. Evidentment, és un límit, és vergonyós el que va fer ahir la Razón,
sí.
Perquè desprotegeixes a la víctima i el que deia el Sergi, sobretot la revictimitzes, que això, havent patit aquest tipus d'agressió, és horrorós, vull dir, no tornar a passar per això, ens ho hauríem de fer mirar.
Ernest i Cristina. Jo quan vaig veure això, ahir vaig pensar en una notícia que vaig veure fa uns dies d'una noia que havia estat violada al Pakistan i que a sobre era linxada per la seva pròpia família, apartada de la família i revictimitzada, diguem, no? I això que estem descrivint ara és una manera més sofisticada, però en el fons el mateix, de tornar a fer que la víctima passi pel seu calvari, diguem, no? És terrible. Jo, de fet, vaig tenir un primer instint d'anar a veure aquesta notícia on havia sortit, ahir simplement fent una recerca per Twitter, i quan vaig arribar a l'enllaç no vaig tenir nassos d'obrir-lo.
A mi em va passar exactament igual. Sí, o sigui, jo no he vist les imatges, no les he volgut veure.
No les vaig voler veure, sí, no vaig tenir... I a més vaig pensar, però què estàs fent? Jo em vaig dir a mi mateix, però què estàs fent això?
Sí, sí.
Perquè jo primer vaig anar a buscar qui ho havia tret i com era possible que algú ho hagués tret, però vaig estar a un mil·límetre de fer un clic.
Clar.
Un clic horrorós que a més vaig dir, jo no la vull veure aquesta persona, perquè és terrible fer això. I llavors jo crec que tot això ens porta a una cosa molt important, que és que jo crec que hi haurà un abans i un després del cas de Dani Alves. El cas de Dani Alves és importantíssim. És importantíssim perquè es tracta d'un exjugador del Barça, d'una persona molt poderosa, molt rica i molt influent socialment, i per tant aquest no és només un cas d'abús sexual, que és terrible com tots, presumptament, hem de dir, presumptament, però és un cas molt important perquè parla de com es comporta una certa gent poderosa en uns certs ambients, i quina és la impunitat que pot arribar a tenir, i parla de com està organitzat una part de la nostra societat on resulta que hi ha uns espais estranys i foscos i impunes en algunes discoteques on passen coses molt, molt estranyes i difícils de controlar. Això ho vam descobrir, diguem, quan va passar tot això, diguem. És a dir, que estem parlant de problemes molt més profunds que no un simple abús sexual. Pel que fa a la mare, i a la seva publicació, que ja ho heu dit i que estic d'acord que és repugnant, i el que tracta és de tornar a atacar la víctima i atacar la víctima pel fet de ser-ho, que és terrible, jo obro una altra via. És a dir, en unes xarxes socials on de seguida se censura tot, on una ombra d'un mugró és automàticament censurada, com és que això, aquest matí, o almenys aquesta passada nit, encara estaven penjades aquestes imatges? Mm-hmm. Com és que es permet això? Com és que no hi ha una velocitat d'actuació per impedir que algú publiqui això? Com és que la pretesa llibertat d'expressió arriba a estar per sobre dels drets humans més elementals, que és protegir una víctima? Com és que aquestes empreses tecnològiques no poden actuar d'una forma molt més ràpida i contundent contra una publicació que atempta tan clarament contra els drets elementals d'una persona? És a dir, és que tot això, com sempre anem a parar al mateix punt, és que això, Instagram, totes aquestes empreses, fan veure que això no va amb elles. No, clar que va amb elles, perquè a més treuen diners d'això, perquè les milions de visites que té a les fotos d'aquesta persona són clics, i clics són diners. I monetitzen, aquí hi ha unes empreses que aquesta nit i des d'ahir la tarda estan monetitzant el tràfic sobre unes fotos que destrossen la vida d'una persona, i anem parlant només de la persona que les ha penjat. I el mitjà on ha penjat aquesta persona aquestes fotos, què?
Però també les ha penjat un mitjà convencional.
Les ha penjat un mitjà convencional, ja ho ha dit la Susana.
Que també busca el clic.
Per cert,
que busca el clic perquè no vagis a fer el clic al perfil de la mare de Daniel.
Però, perdona, el problema d'origen són aquestes grans empreses tecnològiques, que actuen com si fos això ciutat sin ley.
Sí, però oi que tu
és ciutat sin ley.
Ernesto, oi que tu com a professional i com a persona tens un fre? Tens un fre. Doncs els diaris també han de tenir un fre.
Totalment.
O sigui, no tot val.
Però abans que els diaris, que ho tingui Instagram, el fre, eh?
Sí, però Instagram és una plataforma privada, aquestes imatges...
Privat què vol dir? I què, que sigui privat?
Aquí hi ha un altre problema, que és la velocitat de les denúncies penals.
No, val.
En aquest cas, Fiscalia hauria d'actuar.
Per tant, no hi ha ètica. És ciutat sin ley. Doncs Instagram és ciutat sin ley.
Poden estar, no sé quants dies, poden estar romanent a les xarxes, xarxes, però, i després hi ha la viralització d'aquelles imatges.
Tu estàs escrivint el problema. Jo l'estic analitzant des d'un punt de vista ètic.
No, o sigui, si tens tota la raó, que jo no li veig.
Ja que analitzem la raó des d'un punt de vista ètic, jo el que dic, anem a l'origen i analitzem Instagram des d'un punt de vista ètic.
Jo no sé si hi haurà un abans i un després del cas de Dani Alves, perquè tot i tractar-se d'un cas més noticiable, perquè la persona que està imputada és un exjugador del Barça, perquè novament la víctima, si us hi fixeu, ha tornat a quedar desprotegida. Per tant, és igual que sigui un cas d'unes dimensions més estratosfèriques per tractar-se de qui es tracta, que novament la víctima queda desprotegida. És notícia, sí. N'hem de parlar, evidentment. O sigui, és que no hi ha debat. Se n'ha de parlar, perquè és que intentar amagar això en l'era en la que a Instagram la informació corre no té cap sentit. Nosaltres, com a periodistes, tenim l'obligació d'explicar que aquesta senyora ha fet això.
I quines conseqüències té?
Que hi ha hagut fins i tot mitjans que ho han fet, que nosaltres no ho farem, però que evidentment en volem parlar, perquè això és un debat del qual avui segurament en molts dinars fins i tot es debat. Vosaltres què creieu? Ho heu mirat? Heu anat a mirar el perfil de la mare de Dani Alves? Què heu fet? Vull dir, obviar això no té cap sentit. Mm-hmm. D'altra banda, que cadascú decideixi si clica o no clica, això és impossible de controlar, Ernest. O sigui, intentar posar fre a això, la curiositat, no? Com era jo? Curiosity kill the cat, no? O sigui, la curiositat, el morbo, el voler saber com és. Per mi això, mira, cadascú que faci el que vulgui. Per mi el més greu de tot això és que en el moment en què la imatge d'aquesta noia és pública, ja queda absolutament desprotegida i en mans de qualsevol altre que la vulgui penjar a qualsevol altre lloc i triturar-la públicament.
Sí, perquè facilites un judici popular al marge del judici penal.
Carnassa de trolls, de haters, carnassa de tot. Absolutament desprotegida. I per tant, jo en casos com aquests, jo m'agradaria que la gent es posés al lloc d'aquesta noia, no? I dir, si fos jo qui em trobés en aquesta situació, a mi m'agradaria. O sigui, a mi, com m'hauria afectat que ara la meva imatge, amb unes amigues de festa, s'hagués fet pública? I cada cop i volta, els meus comptes, o el hashtag, no? O jo què sé, fos trending topic, la meva imatge. A mi això com m'afectaria? És que, clar, com a éssers humans i com a societat, hem de fer un exercici d'ètica, d'empatia, de... que és tan complicat, això, tan complicat, perquè la curiositat continua sent-hi, que controlar-ho serà molt difícil, no? Ara, a mi sí que, jo penso que en aquest cas el que hem de fer és posar-nos a la pell d'aquesta persona, no? D'aquesta víctima i de totes les altres. És a dir, si fos jo, jo què voldria per mi? Jo voldria que ningú sabigués ni qui sóc, ni quin és el meu nom, ni quina cara faig, ni res. És un procés penal, he estat víctima d'una agressió sexual i vull que això acabi amb un judici i amb una sentència. Però, clar,
jo no sé tant
la mare de Dani Alves... està a la desesperada. És una mare que busca pel seu fill intentar criminalitzar la persona que l'ha posat a la presó.
Això no la justifica, això no la justifica, eh?
Com l'ha de justificar?
No, vull dir que no, aquesta idea... No, és que, les mares estan disposades a qualsevol cosa pel seu fill. Aquesta idea és horrorosa.
Un moment.
Costa no veure-hi la mà de l'advocat darrere, eh? Perdoneu,
eh? Aquí passa aquestes imatges a la mare de Dani Alves.
Correcte. Com és que aquesta senyora, que no ho sap, aquesta senyora...
Aquesta dona és que està desesperada.
No, perquè va haver-hi una idea. No ho dic per tu, Cris. Cris, que no ho dic per tu,
ja però
dic,
que
ahir va haver-hi com una... vaig veure algunes reaccions dient, bueno, és que clar, és que una mare pel seu fill ha de fer el que
però
sigui.
Però és que les estratègies...
Aquesta idea és una barbaritat.
I tant. I aquesta senyora, no, evidentment que deu saber, o no, perquè potser no l'han ni informada de que fer públiques aquestes imatges li pot causar, no?, li pot provocar una imputació amb ella, també.
Jo veig una cosa molt elemental d'això, d'anar a protegir el fill com sigui, però perdent els papers.
Que passa que deies, Cris, això de que si és trending topic o no, jo crec que aquesta noia, la víctima, si està ben assessorada, tot això li ha de relliscar.
No
i
relliscar,
no ha de mirar.
Mònica.
És igual, no
relliscar.
El més preocupant per mi d'aquest cas...
El judici públic és terrible.
Sí, però el més preocupant per mi és com queda ella tocada per afrontar un procés que s'inicia ara al febrer, que és el judici, i que serà molt dur perquè ella reviurà tot el que ha passat. És a dir, més enllà de si ets trending topic o no, és com li ha afectat a ella... a nivell anímic, moral, la publicació, tot això, i el debat que se n'ha generat. No crec que estigui mirant la xarxa,
No, em refereixo
però a... Però és com t'afecta per preparar-te d'aquí un mes a afrontar el que has de tornar a declarar davant de...
Doncs aquí vaig.
En seu judicial.
D'aquí un mes ha de començar, ha de declarar, i hi ha un mes de marge en el qual el judici públic i la trituradora respecte a la seva persona, què va fer, per què hi va anar, per què s'hi fica, perquè... O sigui, tot això que passarà, perquè sabem tots que això passarà, evidentment que el desgast serà
això
molt,
ja
molt gran.
Això ja hi ha sigut en els mesos
sí, però ara
posteriors
que tothom li ha vist
a l'agressió, diguéssim. Ja es va qüestionar que per què havia anat a lavabo, no? Vull dir,
sí.
Que tot això...
Com sempre.
No, ja és clar que formarà part de l'estratègia de la defensa del Dani Alves, el fet de buscar... fets col·laterals a l'agressió en si sobre la vida de la noia.
Doncs jo us dic una cosa.
Si la no, era allò de per què llevaves minifalda, de per què ets tan suelta quan surts, i per què has tingut tants nòvios, etcètera. Aquí estic posant exemples que no són atribuïbles a aquesta noia, eh? Però sí que és veritat que hi haurà un judici paral·lel respecte a la seva vida privada i, o semipública, o fins i tot amb el que va fer després de l'agressió, amb qui es va veure, si després va poder celebrar o no el seu aniversari. Tot això formarà part de l'estratègia per saber si... Amb això que deia la Mònica abans, no? Se suposa que si has estat víctima d'una agressió sexual, Déu no ho vulgui desitjar a ningú, perquè realment poques coses poden ser tan dures com això. Doncs després, això, si tens dret a tenir una vida després d'això, si tens dret a ser feliç, si tens dret a poder tornar a celebrar el teu aniversari, si tens dret a estar amb les teves amigues, amb els teus amics, si tens dret fins i tot a tenir una altra relació sentimental, una altra relació sexual... Doncs tot això has de poder dir que sí.
Jo us he de dir, jo sóc més optimista que vosaltres, en aquest cas, i que tu, Cris, perquè crec que, en certa forma, discrepo d'una cosa a vosaltres, que és que crec que ella ha guanyat bastant la batalla de l'opinió pública. Perquè, si no fixeu-vos en les reaccions que va provocar, per exemple... alguns intents com de justificació, de comprensió respecte a Dani Alves dels seus companys, que tenien una posició difícil, com per exemple Gerard Piqué, quan Gerard Piqué va fer alguna frase ambigua, una part molt important de la societat se li va tirar a sobre, unes declaracions poc calculades i bastant desafortunades de Xavi un dia a la roda de premsa, que l'endemà va haver de rectificar davant de la pressió... És a dir... Jo el que crec és que hi ha una reflexió molt profunda en aquesta societat que va avançant amb el cas, que és atenció a com hem sacralitzat els futbolistes, atenció a com hem deixat que tinguin impunitat i fer el que vulguin, atenció a moltes coses. Llavors, jo el que dic és que a mesura que el cas avança, amb dolor i evidentment amb gent que diu coses horroroses i teniu raó i hi ha gent que intenta revictimitzar la víctima i tot això passa perquè ha passat sempre i està passant això, però que aquest cas jo crec que està portant a la reflexió de molta gent i l'opinió pública, escolta, i la reacció això que estem veient ara de la mare, crec que hi ha una reacció massiva, evidentment, com ha de ser, a favor de la víctima, que hi ha hagut una censura molt gran amb els mitjans que han publicat aquestes fotos, que hi ha indignació social, fins i tot us diria, respecte a l'ús que es fa d'aquestes fotos, i per tant, sí, tot això us dic, a dia d'avui, 2024, doncs sóc més optimista que el que podria ser fa això si hagués passat fa 20 anys, és a dir, que teniu raó amb tot el que esteu dient, però que crec que la víctima, encara aquest judici amb tot el dolor, amb una posició que us diria que jo, per mi, és millor de la que jo hauria esperat.
És un 11:15 del matí. Deixem anar la publicitat. Són menys de 2 minuts i quan tornem al promès cas del contenidor, que és un d'aquells que et fan reflexionar, ho dèiem, sobre com de malament, sobre com de fatal pot arribar a funcionar algunes coses en aquest país. Ara de seguida aquí amb el RAC1.
Avui, a dia, el tortell de Reis farcit de trufa, amb crema o farcit dia Dulce Noel, per només 4,99 la unitat. A botigues i a dia.es.
Aquest gener vine a Lidl i estalvia't més de 70 euros amb les nostres més de 360 ofertes. Burger mig de porc i boví per 2,89, t'estalvies un 16%. I bananes per 1,05 al quilo, t'estalvies un 27%. Lidl, marca la diferència.
Tu també ho has sentit. Hi ha moments que el cos et demana caldo. Per això, dona-li el que es mereix. Aneto.
Agafem un tortell per Reis? Els del Corte Inglés són els millors i artesans. Jo prefereixo el de nata, és boníssima. Encara que pels nens, millor els de xocolata, els agraden més. Ah, i agafa el dels meus pares. I un per la teva mare, que després es menja el nostre.
Feliç tortell de Reis del Corte Inglés. Enguany amb 30.000 euros en premis, amb vals de fins a 1.000 euros i regals de viatges al Corte Inglés.
Buf, comença el fred. I per si no fos prou, crac, lluna trencada. No, però saps què? El mal temps Crystal Box Ponés. Vaig fer clic i en un plis, llestos. Pim-pam, Crystal Crac.
Crystal Box!
T'arreglem les llunes del cotxe en un plis.
Per molt que vulguis, no pots substituir els mitjons amb rens brodats que t'ha regalat la sogra per Nadal. Sí, els mateixos que els de l'any passat. Però amb Línia Directa el que sí pots substituir és el teu vehicle. I no només per robatori o sinistre, sinó també en cas d'avaria. Canvia-t'hi ara i t'abaixem el preu de l'assegurança de cotxe, sí o sí. Vine directe a liniadirecta.com o truca al 917-700-700. El valor de ser directe. Consulta les condicions.
Avui a la tertúlia amb l'editor Ernest Folch i les periodistes Cristina Puig, Susana Cuadrado i Mònica Hernández.
Avui 18, Martí Esteban, bon dia.
Dia.
Anem amb aquest nou cas del contenidor del món recús, el cas de la Clara, una noia de 21 anys que va amb cadira de rodes i que acostuma a fer el trajecte en transport públic des de casa seva fins a Reus, on viu amb la seva família. És un trajecte de Vic, si no m'equivoco, Martí, a Reus.
Exacte.
És un trajecte que fa habitualment. La Clara, 21 anys, amb cadira de rodes. Abans de parlar amb ella, ja ho sabeu, si esteu vivint alguna situació greu, si esteu vivint alguna situació especialment surrealista i sobretot sembla que ningú us ajuda, sobretot qui sembla que us hagi d'ajudar no us ajuda, feu-nos arribar el vostre cas al contenidor del món RAC1. Ho podeu fer amb una nota de veu breu al WhatsApp del 669-1010-10, 669-1010-10, la nota de veu breu, sobretot, no cal que ens doneu tots els detalls d'entrada, si necessitem més informació us ho farem saber. Les escoltem totes i si necessitem més informació, us escrivim. També ens podeu escriure vosaltres per correu electrònic a elmon@rac1, el número almón@rac.net. Almón@rac.net. Ara sí, bon dia, Clara.
Bon dia.
Comencem situant una mica els espectadors. Tu ets de Reus, però sí, vius a Vic, eh?
No, o sigui, bueno, no, jo havia viscut tota la vida a Reus, però sí, sí, ara estic vivint a Vic, però faig la vida majoritàriament a Vic actualment.
Vale, sí, sí. Vius a Vic, però ets de Reus, per tant entenc que tens la teva família a Reus.
Sí, tinc la meva família que viuen tots a Reus, sóc l'única que viu a Vic.
Vale, per tant, entenc que habitualment fas aquest viatge Vic-Reus-Reus-Vic, no?
Sí, l'acostumo a fer això per baixar, visitar-los de tant en tant. No el faig cada dia, ni molt menys, perquè jo treballo a Vic i a vegades queda treballant caps de setmana, però quan hi ha ponts llargs i festes el faig, sí.
D'acord, quin dia va passar tot això que ara ens explicaràs?
Doncs era el passat 22 de desembre, divendres 22 de desembre.
D'acord. Quan trigues habitualment en fer aquest trajecte, entre una cosa i l'altra?
Doncs entre 4 hores i 5.
Entre 4 i 5 hores. Per anar de Vic
sí,
a Reus?
Sí, generalment 4 hores, però si hi ha algun... A vegades m'he trobat amb altres també incidents i com a molt havia tardat 5, però habitualment 4 hores.
D'acord. Aquesta vegada, que ara hi entrem detall a detall, quantes hores vas trigar?
Vaig tardar 12 hores.
12 hores. Per tant, més del 12
doble. Hores,
ja d'entrada em sorprèn que triguis 4 o 5 hores per anar de Vic a Reus.
Sí.
Però
sí,
bueno,
sí, no, ja és un tema que no, ja no havia de ser així, però bueno, per com està muntat, doncs és així.
Estem parlant, però, de que el 22 de desembre vas trigar 12 hores. 12 hores és migdia, literal.
Sí.
Tal qual, migdia. A veure, clar, surts de Vic...
Bueno, que gairebé és com si et poliessis tot el dia,
sí,
perquè jo vaig
clar,
sortir
perquè...
les 8
sí, sí, sí,
del matí
vull
de casa...
És migdia de les 24, però és pràcticament tot un dia sencer.
És tot un dia sencer.
És tot un dia sencer perquè a les 8 de dormir ja està. Val, entenc que, clar, sortint sí, de Vic, has de passar per Barcelona. Normalment com hi vas?
Sí, normalment jo agafo el tren a Vic, que està molt ben adaptat en general, i baixo a Barcelona Sants directament. O sigui, agafo el tren a Vic, a l'estació de Vic, uh-huh, i me'n vaig fins a Barcelona Sants. Uh-huh. Però com la majoria de gent sabrà, aquests mesos hi ha obres a la R3 per fer millora del servei i hi ha bastants transbords que s'han de fer amb autobús i vaig pensar que això seria molt complicat. Uh-huh. I per no complicar-me la vida, com que sabia que havien reforçat el servei de Segalers, vaig decidir aquell excepcionalment canviar el meu trajecte i en lloc d'agafar dos trens i fer només transbord de trens, agafar un autobús fins a Barcelona, perquè així el trajecte seria d'una hora, en teoria. A més, havia de ser més curt, perquè amb tren tardes una hora, 20 minuts, una hora i mitja, depèn de com vagi el trajecte, i amb autobús només és una hora. I vaig pensar que m'estalviaria temps.
Entenc, Clara, que, clar, tu com a persona que va amb cadira de rodes, has d'avisar... Sí. En previsió a l'empresa d'autobusos perquè et posin un autobús adaptat per poder entrar amb la cadira, pot ser? O m'estic equivocant? Sí, oi?
Totalment, totalment. D'acord. Sí, sí, has d'avisar, tens l'obligació d'avisar amb antelació a les empreses d'autobusos i amb el tema trens, ara després us ho explicaré més específicament, a Vic no cal avisar, però per anar fins a Reus, per exemple, sí.
D'acord. Això ho vas fer? Vas avisar, entenc, a Segalers?
Sí, sí, sí. Jo vaig trucar concretament el dia 18 de desembre per avisar a l'empresa, no, 20, perdó, que era dimecres, per avisar l'empresa, vaig trucar a les 2:30 del migdia, vaig demanar que volia reservar l'autobús per les 9:15, vaig dir, sisplau, que quedés ben anotat i que volia que hi hagués, o sigui, que quedés ben anotat perquè no volia tenir cap ensurt i que havia de fer, vaig especificar que havia de fer més transbords, per tant, que per mi era molt important que aquest autobús, si quedava reservat, se'm confirmés que estava ben reservat.
D'acord.
Quan jo vaig trucar a Segalers, es va fer aquesta reserva a les 2:00 PM, em van dir que estava ben reservat i que podia tirar endavant el meu viatge.
D'acord. Què va passar?
Doncs que jo el dia 22 vaig arribar a l'estació d'autobusos de Vic, vaig comprar el meu bitllet per poder viatjar fins a Barcelona i quan va arribar a l'autobús vaig veure que no tenia el distintiu de persones amb mobilitat reduïda, o sigui, conforme l'autobús està adaptat. Llavors, jo em vaig adreçar al conductor que hi havia en aquell moment i li vaig preguntar si és que pel que sigui aquell autobús no tenia el distintiu però sí que estava adaptat o què és el que passava. I el conductor em va dir que no, que aquell autobús no estava adaptat i que no hi havia ningú que hagués reservat un autobús adaptat.
I què vas fer, llavors per poder anar cap a Barcelona?
Jo li vaig dir que sí. Jo li vaig dir primer al conductor que sí, que aquell autobús estava adaptat i que jo tenia dret a poder viatjar perquè l'havia reservat amb més de 48 hores d'antelació, i que volia que aquest dret se'm garantís. Llavors el conductor em va negar concretament poder-ho fer, vaig demanar que se'm donés el full de reclamacions per part del conductor de Sagalés, i aquest em va negar també omplir el full de reclamacions, que com podem saber és un dret universal que tenim les persones, i em va dir que havia d'anar a la finestreta de dins de l'estació d'autobusos. Però és que la finestreta de l'estació d'autobusos estava tancada, per tant, tampoc vaig poder entregar cap full de reclamacions allà. Llavors vaig tornar a parlar amb el conductor i li vaig dir que me'l donés ell, i em va dir que hi havia gent que esperava per marxar a Barcelona, per la qual vaig retrocedir a marxar i intentar buscar-me la vida d'alguna altra manera i...
I vas trobar algun altre autobús? Vas trobar algun altre bus?
Doncs sí. Finalment vaig trucar a Sagalés i em van dir que podia pujar l'autobús de les 10:45.
Vale, 3:15. Per tant, aquí ja hem afegit una hora i mitja extra de viatge. Entenc que aquest sí que surt bé.
Sí, és així, aquest va arribar ben adaptat. Sí que va bé. Jo porto un motor de tracció que m'acompanya, que no el van lligar bé, llavors a mig trajecte vam haver de parar per lligar-lo, però va anar bé el trajecte. Dintre de part d'això, la resta va anar bé i vaig arribar a 11:45 a Barcelona, a l'estació de Sagrera, que és on parava l'autobús.
D'acord. Per tant, insistim, ja portem una hora i mitja afegida. Llavors, un cop a la Sagrera, què passa?
Sí. Llavors decideixo agafar l'autobús l'ascensor de Sagrera per baixar cap a baix a l'estació i passar per poder agafar un tren des de Sagrera a Sants. Amb la línia R3 o R4 vaig pensar la que, perquè totes dues fan de Sagrera a Sants, doncs m'era igual agafar una que l'altra.
I ara llavors, diràs que l'ascensor no devia funcionar, no?
Sí, el primer ascensor sí que va funcionar fins la part de baix on es compren els bitllets, però l'ascensor per accedir a l'andana, perquè has de baixar com dos ascensors diferents, estava espatllat. Llavors vaig decidir adreçar-me al personal de seguretat que hi havia, em van dir que me n'anés a la finestreta de recepció de Renfe on es compren els bitllets. On pots
i et van donar alguna solució, clara o no?
Sí, l'únic que vaig haver d'esperar durant un bon rato perquè no hi havia ningú del personal de Renfe a la finestreta i vaig haver d'esperar 20 minuts i finalment em van posar un taxi des de Sagrera fins a Sants. Però amb tot això vaig haver d'esperar 20 minuts i pico perquè es fes la gestió del taxi i es truqués per recordar que jo tenia un servei també reservat per poder anar cap a Reus, i finalment, sí, em van posar un taxi i em van portar fins a Sants.
Val. A quina hora arribes a Sants, aproximadament?
A la 1:00 i algo.
Val. Aquí, Martí, m'apuntaves ahir parlant que normalment els trens de l'R15 també s'han de reservar perquè no acostumen a estar adaptats.
Exacte.
Val.
Exacte.
Per tant,
sí,
entenc, clara, que aquest retard afegit ja et feia anar tard per arribar a agafar el tren que tenies reservat per que estigués adaptat.
Totalment. I jo, només veure que Sagalés havia tingut aquest inconvenient amb Sagalés, jo vaig trucar al servei responsable d'aquest, o sigui, compteu que a les 9:30 o així vaig trucar aquest servei responsable i vaig dir, jo no arribaré a l'hora que tenia previst, que tenia això reservat, pot ser que no arribi, si us plau, aviseu el personal i que se m'esperi, se'm va dir que sí que es miraria i que m'esperarien. I després a Sagrera, el personal de Sagrera també va contactar directament amb el servei, vull dir que estaven avisats dues vegades.
Que entenc que ningú va esperar.
No, ningú em va esperar, vaig arribar a Sants, em van dir que com que el meu servei estava reservat per les 12:15, no em podien atendre i que m'havia d'esperar una estona fins a veure quina solució em podien posar.
D'acord. I llavors, quan triga a arribar un altre tren en el que sí que hi puguis pujar?
Pues jo arribava a la 1:00 i el tren va arribar a les 6:30.
6:30?
De la tarda.
Sí, vas estar de 1:00 to 6:45 de la tarda a Sants.
Sí. Aquell mig sí que van passar coses, vull dir, vaig estar una hora esperant, després resultava que a Sants hi havia l'ascensor espatllat i no m'ho havien dit.
Bueno.
I llavors ens vam trobar que l'ascensor que justament baixava les vies de Reus també estava espatllat. Llavors jo no podia baixar. I havíem de fer un canvi de via, de tren de via. Però van tardar això, sí, en canviar el tren de via.
O sigui, 6:45 de la tarda.
De la tarda. Sí, sí, sí.
Què vas llavors, fer, mentrestant, a banda d'intentar aquest canvi de via i això? Perquè entenc, no va haver-hi algun moment en aquestes hores que algú et digués, mira, intentarem trobar una solució, hi ha aquest tren o hi ha aquest altre, a veure si podem agilitzar-ho de cap manera, no, eh? Vull dir, vas estar...
Jo durant aquesta estona sí que desperto esperar més d'una hora i mitja, dues hores, que ja estava bastant cansada d'estar asseguda, perquè més jo tinc espasticitat i no puc estar tanta estona així quieta amb la galla de rodes. Llavors vaig demanar a veure si hi havia alguna solució, si s'havia trobat alguna manera, si se'm podia facilitar un taxi també alternatiu o hi havia algun altre servei que jo pogués fer ús, perquè jo havia d'anar cap a Reus a veure la meva família, perquè a més ho tinc estudiat i hi ha un reglament aprovat pel Parlament Europeu el 2007, concretament del 23 d'octubre, que estableix que les persones amb diversitat funcional tenim dret a viatjar en qualsevol tren, a l'igual que la resta de ciutadans, i a la llibertat de moviment, cosa que en aquest país no està garantit ni pel nostre col·lectiu ni per molts altres col·lectius que tampoc poden viatjar lliurement i adherir-se, no, a aquest dret de la llibertat de moviment. I jo doncs, vaig informar de que jo sabia que hi havia aquest dret i que volia que se'm garantís.
Un dret, per cert, Clara, deixa'm dir que... Perdona, Clara, deixa'm dir que des de l'equip del món RQ ho hem comprovat i així és.
Sí, sí.
Digues.
I llavors, doncs, vaig agafar i, bueno, vaig dir, pues, bueno, m'espero un rato més, perquè em van dir que sí que canviaven el tren de via. Llavors, si això era a vora les dues, que ens vam trobar a l'ascensor espatllat, a les quatre, o sigui, ens plantegem dues hores més tard, em diuen que han aconseguit canviar d'avió un tren de via i que baixem cap a baix de les vies.
D'acord.
Llavors, jo em dirigeixo cap a l'altre ascensor, o sigui, hem de comptar que no baixava per les vies normals de Reus, sinó que s'havia canviat de via. Per tant, vaig baixar per un altre dels ascensors d'estants, amb aquestes altres vies, on ens esperàvem el tren que anava en teoria cap a Reus i que s'havia fet el desviament. I es veu que aquest desviament es va fer erròniament, o sigui, no es va fer correcte, i el tren que va passar, que anava cap a Reus per aquestes vies, era un tren més car. O sigui, amb un bitllet més car del que jo tenia, però era un tren al qual jo podia accedir. Llavors, jo vaig demanar que se'm deixés accedir en aquest tren i vaig dir de nou que aquest reglament que he esmentat anteriorment del Parlament Europeu, també hi ha una part que, si us heu fixat, també estableix que les persones amb mobilitat reduïda tenim dret a comprar el bitllet a sobre del tren sense tenir cap recàrrec. Llavors, jo vaig dir, jo ja tenia un bitllet comprant, no és que no tingués bitllet. Llavors, l'únic que, com que el bitllet era diferent, doncs hi havia una diferència de preu. Jo vaig dir, pujo sobre el tren i a sobre el tren al revisor li pago la diferència que hi hagi. I el personal de DIF no em va deixar, que són els que t'acompanyen amb l'elevador, perquè en teoria aquests trens no estan adaptats. És molt raro que hi hagi un tren adaptat. Vull dir, no és l'habitual. Llavors, em van dir que no em podien pujar perquè no... Vull dir, com que no era el mateix bitllet que el tren que pujava, no em deixaven pujar en aquell tren.
I no et deixaven ni abonar la diferència ni res?
Res. Llavors em van fer tornar a pujar cap a dalt a la sala d'espera que hi ha a Sants d'aquest servei.
Un altre cop, i entenc que aquí ja és on t'hi estàs fins a 6:45.
Exacte.
D'acord, que és
sí,
quan...
Sí, aquí em vaig estar esperant fins a 6:45.
Recordem, que la Clara havia arribat a l'estació de Sants cap a 1:45. La una, 1:45.
Sí, entre la una, 1:45. Sí, sí.
Són 6:45, surt un tren al qual sí que pots pujar, que està adaptat i que... Va fins a Reus, teòricament. Aquest tren et porta fins a Reus, per tant?
No em van portar fins a Reus, però tot i això el servei de cerca em va indicar que no sabien segur si podria baixar a Reus o no i, per tant, que per seguretat baixés a Tarragona.
Ah, clar.
Llavors, jo vaig haver de trucar al meu pare que em vingués a buscar un cotxe a Tarragona.
És a dir...
Sí.
Després d'aquesta autèntica odissea que ens expliques... Finalment ni tan sols pots arribar a la teva estació de destí. De fet, el que dius, el teu pare estava anant a buscar-te en cotxe amb... Això m'ho ha dit el Martí. M'ha dit que el teu pare, clar, arriba un moment que tu el mobilitzes dient, escolta, veniu-me a buscar algun lloc, veniu a buscar Sants ni que sigui, no?
Sí, clar, exacte. Va ser com, ja no puc més. Vaig trucar fins i tot a amigues de Barcelona dient-los, si no em posen hotel, no em posen res, puc venir a dormir a casa? Perquè, clar, jo no podia tirar enrere, no podia anar cap a Vic, perquè tal com està el transport,
no
tenia temps de tornar cap a Vic, no em podia moure ni endavant ni endarrere. La Sagrera, la Santora, estava espatllat, per tant, tampoc hi podia tornar.
O sigui,
em vaig quedar encallada.
Clar,
literalment. L'única opció que tenia era esperar-me el que em donguessin.
Clar. Per tant, Clara, no arribes ni a Reus.
No arribo ni a Reus, arribo a Tarragona.
I a quina hora arribes, a Tarragona?
Sí. A Tarragona vaig arribar a 9:15. Sí, sí.
A 9:15 a Tarragona.
Sí.
Recordem.
Llavors allà
que havies arribat a l'estació de havies arribat a l'estació, perdona, Clara, només perquè la gent li quedi clar. Recordar que havies arribat a l'estació d'autobusos a 9:15.
Sí.
Del matí, una mica abans, el bus havia de sortir,
sí,
l'autobús
bueno,
de Sagrés havia de sortir.
Sí, arribar a les 9.
Aproximadament, no sé, sí, a les 9.
Vaig arribar a les 9 així per comprar el bitllet, per poder-ho gestionar tot.
Sí,
jo
vaig sí,
arribar aquí
òbviament.
A 9:15 a l'estació, perquè vaig voler anar amb temps. Però l'autobús va arribar a vora les 9 i des que parlo amb el conductor jo havia d'agafar l'autobús de les 9:15.
Clar, clar. I arribes amb tot el temps i al marge sí, sí, més que sobrat.
Sí,
9:15 del matí.
Sí, sí, més que sobrat.
9:15 del matí i arribes a 9:15, 12 hores després exactament, ja no a Reus.
No, a 9:15.
Que, a 9:15, ah, a 9:15, val, perdona. Ja
a
no a Reus, no.
A 9:15 quan vaig arribar a Reus.
A Tarragona.
Sí, a casa, vaig arribar a 9:15 ja gairebé a la porta de casa. O sigui, aparcava el cotxe amb mon pare a 9:15.
9:15.
A casa on viu ell.
Clar, clar, clar.
On els anava a veure per passar el Nadal.
A veure.
Perquè jo treballo i estudio Vic, mm-hmm, llavors jo baixava la setmana que tenia de vacances per poder anar a veure la meva família i vaig perdre'm de comptar. I jo comptava arribar a 1:30 a Reus del migdia.
Si arribes,
si hagués anat tot bé.
Comptaves a 2:15 arribar a Reus i vas acabar arribant a 9:15 de la nit.
Sí, exacte.
Ah, per tant, sí, sí, tenies previst anar a passar el dia a Reus i vas passar el dia a
sí,
Rodalies. Vas passar el dia a Sants, sobretot.
I...
clar,
sí,
aquí,
sí,
Martí, intervenen algunes empreses amb les quals nosaltres, des del MOA-RQ, ens hem intentat posar en contacte.
Sí.
Quines són exactament i què t'han dit?
Bé, com ha anat explicant la Clara, les empreses implicades en aquest cas serien Segalers, l'empresa de bus, mm-hmm, i també Adif i Renfe.
D'acord.
Llavors ens hem posat en contacte, com deies, amb les tres empreses. Primer de tot, Renfe ens ha dit que han revisat el cas a partir de la nostra sol·licitud i que efectivament reconeixen que aquell dia no funcionaven els ascensors que esmentava la Clara, ni el de Sagrera, ni el de Sants Estació. Per tant, reconeixen literalment que hi va haver un cúmul d'incidències que van coincidir en el temps, però diuen que és clau l'accessibilitat i que estan fent moltes inversions per millorar-ho.
Mm-hmm.
També diuen que quan hi ha algun usuari que no hi pot accedir, se li posa un servei alternatiu, com ens ha explicat la Clara que van fer a la Sagrera posant-li un taxi, i en tot cas diuen que agraeixen que es posin aquestes queixes precisament perquè així poden millorar i evitar que es tornin a repetir situacions així. Llavors, ells mateixos es van posar en contacte amb la Clara, mm-hmm, oi Clara?
Bueno, a mi se m'ha posat en contacte Rodalies. De part de Renfe i de DIF ja no he rebut cap resposta i de Segalers tampoc. A mi només ahir a la nit se'm va posar en contacte Rodalies.
Mm-hmm. Sí.
Eh?
Sí.
Que dic silenci per part d'aquestes empreses.
Sí, sí, silenci absolut. Se m'ha posat només en contacte Rodalies, que se'm va facilitar un telèfon per part d'un dels responsables de Rodalies, al qual m'han dit que no em puc fer difusió. O sigui, que és un telèfon que m'han donat a mi degut a aquesta queixa que he fet, i que si tinc qualsevol altra persona, perquè jo tinc amigues, conec gent que té diversitat funcional, que s'ha trobat amb aquests problemes, que no els hi puc facilitar cap altra solució perquè se m'ha dit això per la reclamació que hi he posat, però el telèfon aquest que se m'ha facilitat se m'ha dit que és confidencial i que només el puc fer servir jo.
D'acord. Martí.
Cosa que trobo que és una altra vulneració de drets.
Absolutament, sí, sí.
Doncs sí, sí, efectivament des de Renfe reconeixien aquests problemes en l'accessibilitat, però sobre el tema del bitllet i de no deixar-la entrar al tren en aquell moment, no especificant què va passar.
Uh-huh.
Per part de DIF, diuen que no tenen constància de cap reclamació formal i per escrit sobre la situació, que quan la tinguin llavors es pronunciaran sobre el cas, i en el cas de Segalers ni tan sols hem aconseguit posar-nos en contacte amb l'empresa. Suposem que són dies complicats perquè hi ha gent encara de vacances, i per tant vam sol·licitar aquest contacte en premsa, però no el vam aconseguir.
Insistim, la Clara arribava a l'estació d'autobusos de Segalers de Vic a 9:15 del matí i acabava arribant a casa els seus pares a Reus, on, i calculava ser a 2:15 del migdia, finalment acabava arribant a 9:15. A veure, Mònica Hernández, com a usuària habitual del transport públic,
no diré que això passa habitualment, perquè crec que va ser una suma de despropòsits, no? És a dir, des de l'ascensor que falla, el que no li deixa pujar tot i abonar la diferència, però sí que és veritat que constata que el nostre sistema de transport no està encara prou adaptat per a les persones que tenen mobilitat reduïda, i jo ho veig que jo agafo cada dia l'autobús, no és Segalers, és Montbus, però és el mateix drama, i agafant la Renfe igual, no tots els trens estan adaptats. Llavors, celebro que hagis posat una denúncia, perquè a vegades, o una reclamació, perdona, perquè a vegades el que dèiem abans amb els vols, no? Comencem a normalitzar coses que no són normals i que hem de reclamar. I celebro que Renfe admeti que aquell dia els ascensors no funcionaven i que la cosa no va anar bé. Ara veurem si Adif què et diu, veurem Segalés què et diu, i tant de bo, espero que no torni a passar, o que no hagi de tornar a passar per aquesta odissea, perquè clar, jo que sóc militant del transport públic, realment al final és que hem de fer un sobreesforç per poder utilitzar aquesta xarxa de transport i no voler buscar una alternativa.
Sí, que per mi, d'acord amb el que diu la Mònica, però per mi el relat esfereïdor de la Clara no parla dels problemes del transport públic, parla dels problemes de la gent amb mobilitat reduïda, és a dir, és un problema cultural i estructural de la nostra societat. I la meva pregunta per tu, Clara, també era, és, entenc que el transport públic és només una vessant d'aquest problema, però entenc que et deus trobar amb els mateixos problemes quan vas a un restaurant, o quan vas a un teatre, o quan et mous pel carrer en què et trobes que la majoria de voreres no estan adaptades i tens problemes per circular, pel carrer, que és la cosa més elemental del món. És com si la gent que anem a peu ens trobéssim murs de 7 metres i no poguéssim escalar. Llavors, entenc, Clara, estàs d'acord que és un problema més profund i que et trobes amb aquests problemes a tot arreu sempre?
Sí, sí, totalment. I és un problema profund perquè la llibertat de moviment, com deies, no està garantida, i no només en transports públics. L'any passat, per allà al novembre, vaig agafar una grip i per desgràcia vaig haver d'anar del CAP a l'hospital amb ambulància del Servei d'Emergències Mèdiques. I quan se'm va informar que se'm transportava amb ambulància pel Servei d'Emergències Mèdiques, se'm va dir que la meva caia de rodes i el meu motor no es podia pujar en aquest servei i que m'havia d'espavilar perquè algú m'ho vingués a buscar. Vull dir que m'he trobat amb un munt d'entrebancs en molts llocs. I vaig haver de trucar una amiga perquè anés a buscar la caia de rodes, i jo, mentre em traslladava amb ambulància cap a l'hospital, malament ella pogués agafar la meva caia de rodes i no em quedés sense vehicle per moure'm.
Clar, és que ens hauria, jo crec que ens hauria de caure la vergonya, la cara de vergonya a tots, eh? Sí, perquè és, sí, sí. O sigui, de veritat, jo crec que hem invisibilitzat a la gent com la Clara, fem veure que aquest problema no el tenim, només quan ens afecti, quan ens afecti a nosaltres, a un fill nostre o a un nebot nostre o el que sigui, fins que això no passa, aquesta gent no existeix, i constantment, quan camines pel carrer a Barcelona, quants carrers hi ha en què la vorera no dona per això, i ho donem per bo.
I haver de reservar amb 48 hores d'antelació, el que implica no poder improvisar la teva vida, que és la màxima llibertat dels éssers humans. Improvisar. Escolta'm, jo qui sé què faré d'aquí 48 hores? Per què he de reservar un autobús d'aquí 48 hores? Jo vull poder tenir la llibertat de... Què fem? Anem a Barcelona i agafar d'autobús com fa qualsevol persona.
Clar. No? Bueno, i a més que amb aquest procés de reserva també perds molta estona. Vull dir, he arribat a estar 45 minuts. Aquest cop no em va passar, però he arribat a estar 45 minuts esperant-me per poder reservar aquest servei. I canviar-me els telèfons moltes vegades, i també és un temps que al final el temps és una cosa que valores molt per poder estar amb la gent. Llavors, que hagis d'invertir tants esforços de la teva vida et fa replantejar-te moltes coses.
Jo, per exemple,
quan vaig haver de tornar, vaig haver de demanar que em portessin amb cotxe i no em vaig arriscar a tornar-me a quedar penjada, haver de patir aquesta angoixa i haver-me de quedar encarcarada, perquè jo pateixo espasticitat i això em va provocar dolors al genoll i em va provocar tot un cansament que vaig acumular a sobre i uns dolors que després vaig haver-me de tractar i de fer més sessions de fisioteràpia de les que faig normalment.
Mare meva, són les 10:43. Clara, t'agraeixo de debò la confiança per voler compartir aquesta odissea que vas haver de viure amb nosaltres, i que jo crec que és, malauradament, un exemple diàfan d'aquesta realitat amb la que vivim, que ara comentava l'Ernest també, i amb la que us trobeu les persones usuàries de cadira de rodes. De debò, Clara, t'agraeixo molt, perquè aquests exercicis són molt interessants de fer de tant en tant per poder agafar perspectiva i consciència de tots aquests serveis els quals molts cops hem deixat davant i que encara hem de lluitar per serveis i drets, perquè hem de lluitar per aconseguir-los. Clara, també una forta abraçada. Qualsevol novetat que tinguis amb aquestes queixes, denúncies i això, ens ho fas saber, vale? I nosaltres també, si tenim alguna novetat per la nostra banda, també t'ho farem saber. De debò, Clara, moltes gràcies. Una forta abraçada.
Gràcies a vosaltres i reprofito per animar a tothom que si mai li passa res, seguim lluitant pels nostres drets, perquè lluitar pels teus drets també és lluitar pels drets dels altres, doncs... i és un dret que tenim com a éssers humans i és imprescindible que sempre expressem el que creiem que són els nostres drets i que tirem endavant amb això. Moltes gràcies per la confiança i per donar-me aquesta oportunitat a vosaltres.
A tu, Clara, de debò, una forta abraçada. Pràcticament 3:15 del matí, Martí, moltes gràcies.
Gràcies a tu.
Fem una pausa. És literal un minut. Bueno, un minut i 7 segons. I quan tornem, hi ha algú que té un missatge pels més petits. Ara de seguida.
Avui a dia, el iogurt a l'estil grec Stracciatella Dia Fidies amb un 20% de descompte per només 1,67 al pack de 6. A botigues i a dia.es.
En Protos decimos que al mal tiempo, buena cata. Protos crianza, acertarás.
¡Pluto! ¡Ganímedes!
Para d'esperar que trobem un altre planeta. Instal·lem i financem, i fins i tot paguem l'instal·lació fotovoltaica de la teva comunitat, unifamiliar o empresa. Suma't a l'autoconsum. Per fi hi ha un altre llum. Factor Energia. Empresa col·laboradora amb l'esdeveniment Barcelona Question Challenge.
No cal gaire per millorar la vida d'algú altre. De vegades n'hi ha prou amb una mirada per fer-li saber que no està sol. N'hi ha prou amb un gest, una empenta, una oportunitat. De vegades n'hi ha prou amb un segon. Si en tan poc temps es poden aconseguir tantes coses, pensa en tot el que hem assolit en 85 anys. 11. 85 anys són només el començament.
El perquè de tot plegat.
14 minuts i les 11. A veure, Marc Suí, bon dia. Marc?
Hola, Sergi.
Hola, hola. On ets, Marc?
Doncs mira, jo ara mateix sóc al costat de la Font Màgica de Montjuïc, concretament en una de les sales del Palau Victòria Eugènia, que aquí és on any rere any els reis i els patges es preparen perquè aquesta nit sigui la més màgica de totes. Aquí és on s'estan acabant de definir ara mateix els últims detalls perquè aquesta cavalcada d'avui sigui de les millors. Els patges estan posant les seves millors gales i també s'estan preparant les carrosses per poder repartir els regals.
Recordem que a partir de les 6 de la tarda els tres reis començaran a desfilar per les ciutats i pobles de Catalunya per saludar els més petits, els no tan petits, abans d'anar casa per casa portant els regals. Jo l'any passat, Mar, vaig anar al Palau Victòria Eugènia i em va semblar un lloc màgic. M'ho confirmes, no?
Sí, sí, confirmo que és meravellós. Hi ha totes les carrosses preparades, tot brilla, tot és de molts colors, hi ha molta màgia, moltes cares d'emoció, molts ulls brillants. És espectacular, he de dir, Sergi.
Escolta'm, veus alguna cosa nova, diferent de la que vam explicar l'any passat? Hi ha alguna novetat?
Doncs sí, justament, aquest any el rei Gaspar i el rei Baltasar estrenen carrossa. Les tinc aquí davant meu. La del rei Gaspar està ambientada en l'origen màgic del rei i dels seus paisatges i també estrenarà vestuari i farà volar nous estàndards al ritme de la comparsa. I en canvi la del rei Baltasar, que està inspirada en paisatges africans, és la que és més diferent de totes. Té uns camells que es mouran, té infinitat de coses, molts colors, moltes banderetes, el rei anirà molt i molt amunt, ben dret, això sí, no té cadira, perquè és clar, si no arribaria a saludar tots els nens que miren des del balcó, els nens que són a terra mateix. I també n'hi ha una altra que està d'estrena, que l'han remodelat, que és la de la Patge Estel, que ara mateix no és aquí, ha anat a fer un tomb per mirar que tot funcionés, però que aquesta també no ens l'haurem de perdre. Jo no l'he vist encara, però en tinc moltes ganes.
Clar, escolta, tu veus els patges, per tant, els ajudants dels reis, que estan ultimant els últims detalls, però clar, on són ses majestats?
Els tres reis encara no hi són. De fet, encara estan arribant de ben lluny, perquè és clar, hi ha un bon trajecte per fer.
Sí.
Però bueno, que segur, avui a la tarda els trobarem. De fet, a partir de 4:45 de la tarda, els reis arribaran pel portal de la Pau amb el Pailebot Santa Eulàlia. Allà els rebran l'alcalde i també els gegants. I allà doncs els hi donaran les claus de la ciutat perquè puguin avui entrar a totes les cases de tots els nens de Barcelona. A les 6 començarà la cavalcada amb llums i percussió, igual que l'any passat, i d'acord amb la Casa Reial, m'han explicat que sortiran des de l'Avinguda Marquès de l'Argentera, passaran pel Passeig de Colom i pujaran amunt per l'Avinguda Paral·lel. Llavors seguiran per la Ronda de Sant Pau i, passat el Mercat de Sant Antoni, giraran en direcció a la plaça Espanya pel carrer Sepúlveda. I una vegada doncs hagin fet tot aquest trajecte, aterraran a l'Avinguda Reina Maria Cristina a 9:15 més o menys a la tarda. Ja se sap que això és una cosa doncs que no acaba de ser exacta, però pels vols de les 9 arribaran a lloc.
Vols de les 9, que tot sovint són vols de les 10, però vaja, cap problema. Clar, Mar, deies, els Reis encara no han arribat. És veritat que diuen que també es veu que aquest migdia potser treuen al cap un moment pel port de Barcelona i se'ls podrà saludar, però hi ha algú altre per aquí qui puguem saludar i que tingui algun missatge pels nens que ens puguin estar escoltant ara?
Oh, i tant, oh, i tant. Bueno, de fet, aquí hi ha ara mateix unes 1.200 persones ajudants d'aquests Reis Mags, ajudant que tot això d'avui pugui funcionar. Però concretament, per aquí tinc el Patge Omar, que és el que tria, embala i transporta les joguines. És un patge una mica belluguet, però jo ja l'he agafat un moment perquè ens expliqui quatre coses. Molt bona tarda, Patge. Bon dia, perdó, bon dia.
Molt bon dia, com esteu, com esteu? Jo estic molt content, estic una mica nerviós perquè estan a punt d'arribar les majestats i queda molta feina encara per fer, però està tot bé, tot està a punt.
Ens dius que les majestats estan a punt d'arribar ara mateix, per on són?
Segons el GPS de la Casa Reial, aquesta nit van passar per Mallorca i ara s'estan apropant pel litoral de Barcelona. Però això... encara falta, eh?
Això vol dir que cap al migdia ja els podrem veure?
Sí. Al migdia, a veure, jo, de fet, jo crec que arriben a Barcelona a les 4 de la tarda, 4:30, una cosa així.
Doncs això, que els més atents estiguem posant la vista al mar, no fos cas que veiem ja algun vaixell que arribi.
Saps què passa? Que com venen al país la Boig Santa Eulàlia, aquest vaixell és molt característic i segur que si el veuen sabran que són ells.
I llavors, ara que hem parlat d'això, deixa'm preguntar-te una cosa que ens està preocupant una mica avui, i és la pluja. Tu, com a patge d'aquests tres reis d'Orient, ens hem de preocupar?
A veure, és que hi ha tanta gent, tantíssima gent que ha demanat que plogués, que clar, ses majestats, com fan cas? A veure, jo no puc assegurar, ses majestats han portat la pluja, jo no puc assegurar que durant la cavalcada plogui, però bueno, que no passa res, ho tenim tot, en plan A, plan B, plan Z, tenim tots els plans perquè aquesta cavalcada sigui una cavalcada d'un somni, vale? No us preocupeu, nens, i no us preocupeu, que encara que plogui aquesta nit, nosaltres repartirem tots els regals.
I parlant de regals, els tenim ja tots preparats, perquè sé que ets l'encarregat, com dèiem abans, de tenir tots els regals a punts i poder-los donar a tots els nens.
A veure, estan quasi bé, quasi tots preparats. Saps què passa? Que com en...
Oi! Que hem perdut el patge. Bueno, el patge no l'hem perdut, hem perdut la connexió amb el patge. El patge, sí, el patge Omar sempre hi és. El patge Omar no es perd. Bueno, provem de recuperar la recuperació amb la connexió amb la Mar, perquè ara tenia ganes de que el patge ens expliqués això dels regals. A més, jo li volia preguntar una cosa, que era algun consell, que això sempre és una cosa que parlem cada 5, i sobretot els que sou mares i pares ho teniu ben clar, que a la canalla li costa dormir aquests dies. Mm. És una nit en la que tots tenim ganes d'anar a dormir perquè volem que ja sigui l'endemà al matí, però els nervis a vegades ens juguen males passades. Llavors, jo no sé si el patge Omar potser té algun consell pels més petits perquè se'n puguin anar a dormir més tranquils i relaxats. No sé si hem recuperat la connexió. No, diuen que no.
Bueno, a més s'ha tallat just quan deia sí, gairebé tenim tots els regals a punts, però anava a explicar alguna cosa. Què passa amb aquells que no estan a punt?
No, segur que estan tots a punt. Segur que estan tots a punt. Deuen anar els més grossos. Perquè clar, això hi ha nens i nens que demanen...
Sí, hi ha una edat de regals grossos.
Ah, hi ha logística
complicada. Després tot va a menys, eh? Hi ha una edat que és de regals grossos perquè és la cuineta, no sé què. Després, quan es van fent adolescents, tot ja és més petit, no? És un
pintallavis
o un mòbil.
Ja no s'han de muntar. Ah,
exacte.
I no fan tant soroll, també t'ho dic.
Sí, ostres, sí.
Perquè realment aquell regal dels Reis que fa, que quan tens un criu petit, que fa aquell soroll, que sisplau, que algú li tregui les piles.
Sí, i aquelles piles mai no s'acaben, casualment les d'aquell regal.
Tot i que últimament hi ha aquest truc de que els regals vagin de natural, sense piles, i les hagis d'anar a comprar a part, a vegades, tu. Hi ha desesperació. El propi Dia de Reis hi ha desesperació, a vegades, per anar a buscar piles.
Clar, és veritat. No, sí que és veritat que és important, a tots els que ens estiguin escoltant, nens i nenes, que vagin a dormir d'hora, perquè els pares volem anar a dormir d'hora la Nit de Reis.
També, clar, perquè els pares no estan nerviosos.
I ells no. I llavors, aquí hi ha d'haver un acord. Hi ha d'haver un acord, de que, llavors, si el Patge ens ho pot dir, si us plau, i a mi li faran més cas.
Potser. A veure, Patge Omar.
Hola, hola.
Hola, 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 que per un moment s'ha tallat la connexió, suposo que, clar, ja... Bueno, com, això, els nervis, la il·lusió, la màgia, com que els Reis cada vegada estan més a prop, doncs havia d'haver-hi algunes interferències directes d'Orient.
És molt possible, tot això.
Vés a saber. Escolta, Patge, estàvem parlant d'ara de... A veure com ho poden fer aquelles criatures que els hi costi avui anar a dormir perquè els nervis els hi impedeixen. No sé si tens algun consell per ells.
Sí, hi ha un consell molt important. Aquest consell és superimportant, que han d'aprendre a respirar. Una respiració cap enfora i dues cap endins. Una cap enfora i dues cap endins. Perquè si no, nosaltres no podem repartir les joguines i els regals. Han d'estar dormint. Així que els papes els ensenyen a relaxar-se. Respira. Així que és el meu consell.
Patge Omar, li agraeixo moltíssim que ens hagi regalat aquest parell de minuts en un matí en el que sé que vostè i tot el seguici de Ses Majestats van absolutament ocupats, i li envio des d'aquí tota la força del món per aquesta nit llarguíssima que els espera.
Moltíssimes gràcies, jo estic molt atrapegat i anem a continuar. Moltíssimes gràcies, adeu.
A vostè, adeu, adeu. Mar, torna cap aquí, moltes gràcies,
Oi, tinc, oi tant, ara vinc. I no us oblidireu de preparar-los una mica de menjar, això és molt important.
Ah, cert.
Als Reis, a tots els nens.
Cert.
Si no, els Reis no tindran força per arribar a totes les cases.
Exacte. Gràcies, Mar.
Fins ara.
Va, queden 4 minuts per arribar a les 11. Fem una pausa, l'última ja de la tertúlia, i quan tornem, la Mònica Hernández remata, no, això ja?
Vinga, fem l'ull de poll, vols dir?
Sí.
Va.
Ull de pus. De... Va.
RAC 1. Dime, niño, un bestseller, el más vendidito del año, que sea de tapa dura y de un escritor peruano. Al teu Nadal li falta FNAC, el lloc on trobaràs els millors regals i idees per encertar-la aquest any. Et falta FNAC.es.
Arriba a Barcelona el musical de los chicos del coro, de la mà d'ANR Produce. Més de 130.000 espectadors ja han gaudit d'aquest èxit que arribarà al Teatre Tívoli el 8 de febrer. Aquest Nadal fes el regal més emocionant amb los chicos del coro. Entrades a balanyaenviu.com.
Hola, sóc la teva aplicació d'intel·ligència artificial.
Vull una botiga on tinguin tot el que necessito per la llar amb la millor qualitat i grans descomptes.
La Mallorquina. Fins al 6 de gener fan prerrebaixes amb grans descomptes.
Em recordes l'adreça?
Avinguda Diagonal 506, plaça Universitat 6 o lamallorquina.es.
Cansat de les aplicacions online per buscar parella? Vols invertir millor el temps? Si el que desitges és trobar parella, a Samsara t'oferim el servei més professional i personalitzat de Barcelona. La nostra experiència de més de 20 anys et garanteix que trobarem persones compatibles amb tu. Truca'ns i t'informarem sense compromís. 93 362 23 29. Samsara.es.
Gourmet La Vanguardia ens porta Prodigis del Montsant, una selecció de vins moderns i singulars. Volador de Josep Grau, Coca i Fitonatura i Pascona Clàssic de Celler Pascona. 6 ampolles valorades amb 80 euros, ara per només 56. T'estan esperant a gourmetlavanguardia.com.
RAC més 1, podcast.
RAC més 1 i Vins i Licors Grau presenten 360 graus, un podcast sobre l'univers del vi amb Joan Maria Pou. Un recorregut per conèixer més sobre les vinyes, destilats i licor.
El podcast que mira el món del vi cada dia des d'un punt de vista diferent.
És de que l'home coneix el vi, va descobrir un dels elements importants en una cocció.
El vi no deixa de ser un reflex de la manera de fer d'un territori, d'una identitat.
360 graus. Els dimarts, cada 15 dies, fes-ne un glob a l'app de RAC1 i a RAC1.cat.
RAC més 1.
Tots som
més
1.
RAC 1.
Molt bé, això dels virus intestinals, eh? Després de 10 dies d'àpats, on el més lleuger que heu menjat és un llamàntor de l'amida d'un donador, farcit de garrí amb cansalada,
sí.
Una bona grip intestinal va bé per buidar. És molt positiu veure com l'estómac treballa, com l'estómac s'emociona,
sí.
I quan l'estómac s'emociona, plora. Quan comenceu a notar que allò ja no és tronc, que allò no és solidesa...
Però
com explicar aquell,
no cal
aquell estat de la matèria, no?
No cal explicar-ho.
Heu fet servir mai un pot de nata en esprai? Cap al final.
Doctor.
Cap al final.
Doctor.
De dilluns a divendres, de 12 a 1, La Competència. Amb Òscar Andreu i Òscar Dalmau.
RAC 1. Tots som 1. RAC 1. Tots som 1.
El perquè de tot plegat.